Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 65a edició, tot just ja la 19a de la nostra tercera temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com deia, programa 65, on com cada setmana repassarem amb totes i tots vosaltres el bo i millor que ens hagi deixat esportivament parlant el rendiment dels nostres equips de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. I en aquest cas, en aquesta edició número 65, parlarem dels resultats d'aquests equips que hagin tingut el passat cap de setmana del 15 i el 16 de febrer del 2025. Per tant, una setmana més per situar-vos a totes i a tots, especialment en aquells i aquelles que ens esteu escoltant per primer cop o per primeres vegades. Parlarem una setmana més tant de futbol amateur, de la mà dels equips tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Tindrem una part per aquells clubs de l'Esquerra de l'Eixample que tenen futbol base però no amateur. Estem parlant tant de la Unió Barcelonista Catalunya com del Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, una setmana més, com ens encanta dir-ho a nosaltres, canviarem la gespa pel parquet. Anirem al poliesportiu per parlar tant de futbol sala, d'una banda, dels equips del Club Futbol Sala Eixample, i d'altra banda, dels equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I acabarem el programa una setmana més fent cistelles, parlant de bàsquet, de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs abans de donar els primers titulars d'aquesta edició número 65, permeteu-me, amigues i amics, fer les dedicatòries d'aquesta setmana del programa. Ja sabeu que en els últims programes ens agrada dedicar-ho a alguns oients, a algunes persones relacionades amb el programa o amb alguna efemèride. Doncs aquesta setmana volem dedicar aquesta edició 65 de l'Eixample Esports tant a Pere Forç, jugador de Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, com al Biel Nogués, jugador de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, com també al Martí Miró, jugador de l'equip sub-14A de la Unió Barcelonista Catalunya. Amb vertigen i amb vèrtigo dudós, escoltem una setmana més i encetem l'edició de l'Eixample Esports. I citàvem a aquests tres jugadors perquè amb vertigen esperem que superin i el més aviat possible les seves lesions. I és que tots tres jugadors, tant el Pere Forç com el Biel Nogués com el Martí Miró, han patit en els darrers dies, en les darreres setmanes, lesions, algunes d'elles importants i de llarga durada. Per tant, els enviem una abraçada fortíssima a tots ells, com també a totes i tots aquells que estigueu superant tant un mal moment com un problema físic com és una lesió de llarga durada. Forta abraçada, que un servidor sap el que es passa i sap que és ben i ben dur. I també volem dedicar aquesta edició 65 a la ràdio, aquest motor sonor que ens impulsa cada setmana a informar-vos i ens apropa a totes i tots vosaltres. I és que el passat 13 de febrer, com la majoria sabreu, es va celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, com es celebra anualment, i aquest any amb força, ja que se celebren que ja portem més de 100 anys de ràdio a Catalunya. Per tant, aquí des de l'Eixample Esports i un servidor, Jordi Gaia, intentem posar-hi cada setmana el nostre granet d'arena per seguir fent ràdio, per seguir fent comunicació, informació i una cosa que és ben important, que és també fer-la en català. I mira, ja que improvisem moltíssimes coses, des d'aquí una abraçada a tota la gent del País Valencià, que aviat haurà de votar i decidir sobre la importància de l'escolarització del català del valencià. Forta abraçada, que és ben trist que haguem de votar aquest tipus de coses. Però deixant de marge la política, anem ara ja sí als titulars esportius. I és que no ha estat ni de ben lluny la millor setmana per als equips de l'Eixample. I és que els resultats, especialment per als nostres equips amateurs, no han estat gaire favorables. Tant és així que de tots ells només n'ha guanyat un i li feia falta, i estem contents de que s'hagin portat els 3 punts. Parlem de l'amateur A de la penya barcelonista Anguera, equip del qual d'aquí uns instants començarem el nostre repàs setmanal per aquest equip d'entitat. Però abans també recordar-vos que ens podeu seguir a través de les xarxes socials i ens aniria molt bé si ho feu tant a Instagram com a Twitter, ara denominat X, com a Facebook. Ens busqueu a @eixamplesports a totes tres xarxes socials i allà ens trobareu. Estem creixent mica en mica tant a Twitter com a Facebook i ho fem amb més vertigen, com dèiem abans amb els amics d'U2, amb aquell vèrtigo a Instagram. Gairebé assolim, ens hem quedat a mitges, l'objectiu que teníem per aquesta setmana, que era arribar als 300 seguidors i seguidores. De moment a aquesta hora som 291, per tant aviam si la setmana que ve us puc explicar que ja hem superat els 300 seguidors i seguidores. Per tant, us convido una setmana més a que ens seguiu i també ho feu a les xarxes socials personals d'un servidor. Ja ho dic ara, així a la part final del programa tanquem més aviat. Em podeu seguir via Instagram a @JordiGallagas, via Twitter, via X, a @JordiGalla i també doncs, Facebook, LinkedIn, per allà on vulgueu, però especialment s'agrairà el seguiment i suport tant a Instagram com a Twitter. Doncs ara sí, comencem aquesta edició de l'Eixample Esports, com dèiem, dient que no ha estat el millor cap de setmana en quant a resultats, però sí que hem tingut algunes alegries, com aquesta victòria de la Matera de la penya barcelonista Anguera, com la victòria una setmana més del juvenil A d'un club futbol d'Un Bosco que va disparat pel títol i a mantenir-se líder, i una setmana més grans bagatges de resultats al poliesportiu, especialment tant dels equips del club futbol Sala Eixample com d'un club bàsquet Ipsi, que normalment parlem del seu sènior A masculí. Doncs avui ho farem del sènior B masculí, perquè també està fent una temporada històrica igual que el seu sènior A masculí. I permeteu-me, abans d'entrar en la matèria, dir-vos que estem d'enhorabona una setmana més aquí a l'Eixample Esports, i és que aquesta setmana tornem a comptar amb registre rècord de 5 testimonis, 5 veus diferents de 4 clubs dels 7 diferents que cobrim d'aquí de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, i hi afegim una novetat que feia temps que la perseguíem i estem molt contents de tenir-la i de si tant de bo es pot fer mantenir-la, i és la de les declaracions d'un tòtem del nostre barri com és la penya barcelonista Anguera. Avui tindrem a Ivan Parra, el seu tècnic de l'amateur B. Però tot això ja ho veurem, abans seguim amb els grocs, però comencem el nostre repàs per l'amateur A de la penya barcelonista Anguera. Anem una setmana més cap al grup 3 de la segona catalana, on en aquesta 19a jornada, amb emoció fins al final, i ara veureu per què, el conjunt de David Garrido es va aconseguir emportar els 3 punts, va mantenir els 3 punts a casa al camp de futbol de l'escola INEF en victòria davant l'Almeda. Resultat final: penya barcelonista Anguera 3, club deportiu Almeda 2. Important victòria aquest 3-2 i soferta, ja que es va aconseguir als minuts finals, i que el partit, tot i ser un equip de la part baixa, era important aconseguir aquesta victòria, no va començar bé per als nostres interessos, i és que al minut 14 de partit Guillem Fernández avançaria als visitants, i no seria fins 5 minuts després, al 19, on David Blasco marcaria el primer gol dels groguets per situar un empat a 1 al marcador, que tot semblava indicar que seria el resultat al temps de descans, però no seria així, ja que 3 minuts abans de la mitja part Facundo Parise marcaria el segon per a l'Almeda i avançaria els visitants per segon cop al marcador. Amb aquest resultat, 1-2, es marxaria als vestidors, però a la segona part els de David Garrido es van calçar fort les botes i van aconseguir novament remuntar el partit, i aquesta vegada de forma definitiva. Superada ja pràcticament l'hora de joc, al minut 57, faltaven 3 minuts per l'hora de joc, Xavier Vargas marcava l'empat a 2, i això és el que dèiem, l'emoció fins al final. Un Pau Guàrdia que li agraïm que volgués estar aquesta setmana amb nosaltres a l'Eixample Esports, finalment no ho hem pogut acabar de concretar, l'esperem en una de les nostres properes edicions, com també li agraïm al Sergi Bertran la seva ajuda per fer-ho possible. Doncs com dèiem, el protagonista del partit, Pau Guàrdia, a l'últim minut de joc aconseguiria marcar el 3-2 definitiu d'un partit molt i molt mogut, on s'hi van veure moltíssimes targetes grogues, fins a un total de 12-8 per banda de l'Almeda, 4 per banda eixamplina. I de totes aquestes, fins i tot, acabaríem veient doble groga, en aquest cas el dorsal 10 de l'Almeda. L'autor d'un dels gols, Facundo Parise, acabaria sent expulsat justament a una de les últimes accions de partit. Per tant, guanyaria l'Anguera per 3-2 i a sobre acabaria amb un jugador més sobre el terreny de joc. Com dèiem, victòria importantíssima davant d'un rival directe dels de David Garrido, que amb aquests 3 punts segueixen desens classificats amb 26 punts a la classificació i s'allunyen una miqueta més del descens, que ara mateix marca quart per la cua, caigut aquesta setmana al descens el filial del Rubí amb 21 punts, per tant a 4 punts de distància aquest amateur de la penya barcelonista Anguera respecte del descens. I per la part alta, ràpid comentari, segueix líder amb 44 punts l'APA Poblesec, seguit amb empat a 37 en segona i tercera posició tant de la Unió Deportiva Sector Montserratina com d'un club futbol terlenca barcelonista que encadena, ha perdut també aquesta jornada, 3 derrotes en els darrers 4 partits. Per tant, mal moment per a la terlenca, recordem-ho, desè classificat aquest amateur de la penya barcelonista Anguera amb 26 punts, per tant a 11 punts de distància, molt lluny encara d'un possible playoff d'ascens que, com dèiem, en tercera posició podria ocupar el terlenca barcelonista. Pel que fa a la propera jornada, els de l'Eixample visitaran la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet, el conjunt de l'Hospitalet, que té just un punt més només que el nostre representant. Per tant, serà partit davant d'un rival directe que a més ve de perdre aquesta jornada davant d'un equip molt en forma, l'Unió Deportiva Marianao Poblet, que ha encadenat 3 victòries seguides. I pel que fa a l'amateur de la penya barcelonista Anguera, bon moment dels de l'Eixample, que amb la victòria d'aquesta setmana confirmen el seu bon moment. Recordem, la setmana passada van caure 3-0 al camp de la Terlenca, però dels darrers 8 partits encadenen fins a, dels 7 darrers partits, perdó, encadenen fins a 5 victòries, només un empat i una derrota. Per tant, bon moment per als de David Garrido. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors de la 19a jornada del grup 3 de la segona catalana van ser els següents: Unió Deportiva Unificación Bellvitge 6, Unió Deportiva Gornal 1, Unió Deportiva Sector Montserratina 4, Unió Esportiva Rubí B 1, Club Futbol Barcelonitat 2, Club Futbol Pallejà 2, Unió Deportiva Marianao Poblet 2, Fundació Acadèmia Hospitalet 0, Agrupació Esportiva Prat B 2, Terlenca Barcelonista 1, la victòria per 3-2 del Sant Vicenç dels Horts davant del CP Sarrià i, per últim, la victòria del líder per 3-0 de l'APA Poblesec davant del penya barcelonista Barquino. Seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera, baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, on el grup 10 en aquesta 19a jornada, en aquest cas també hi va haver emoció fins al final, però no va ser per a la felicitat dels nostres, i és que van perdre, com ara veurem i analitzarem a l'últim minut, els d'Ivan Parra. Estem parlant de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, que perdia a un camp complicat com és el de l'Alzamora. Resultat final: Club Futbol Alzamora 2, penya barcelonista Anguera B 1. Ara escoltarem declaracions d'aquest partit, però val a dir, abans que res, a banda de ser un camp complicat, que l'Alzamora va començar molt malament la temporada, però ara mateix està en un gran moment. El rival d'aquesta setmana, els de l'Eixample, en els darrers 8 partits ha aconseguit 7 victòries i només una derrota al camp del líder de l'Inter Barcelona, i per la mínima. Això va ser la setmana passada. Per tant, arribava fort l'Alzamora a aquest partit i ho va demostrar amb aquesta victòria, tot i que van dominar bona part del partit els nostres, com ara ens explicarà, i estem molt contents, com ja hem anunciat abans de fer-ho, de fer aquest anunci, Ivan Parra, el tècnic d'aquest amateur A de la penya barcelonista Anguera, que serà el primer testimoni que tenim de l'Anguera aquí a la història de l'Eixample Esports. Esperem tenir-ne molts més d'aquí en endavant. Doncs anem a escoltar les paraules d'Ivan Parra, l'entrenador de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, que ens feia tant una bona crònica d'aquest partit com una reflexió final, atenció, sobre l'actuació arbitral. Després entendrem també per què.
Ha sido un partido que hemos dominado desde principio a fin en la primera parte. Hemos sido dominadores del juego, hemos tenido el balón, hemos metido al equipo contrario en su área, hemos tenido las oportunidades, el control. Muy buena primera parte, que acaba 0-0, nos vamos al descanso. Salimos en la segunda parte igual de bien. Hacemos el 0-1 desde un chute desde fuera del área en el minuto 49. Tenemos la oportunidad del 0-2 con un doble poste. Luego tenemos otra oportunidad también para hacer el 0-2 de un chute a bocajarro. Y no se da, y el equipo rival con los cambios nos mete atrás, nosotros hemos desaparecido del partido y en el minuto 78 nos hacen el 1-1 y ahí parece que hemos despertado un poco, pero el equipo rival ha seguido apretando y en el minuto 94 nos han pitado un penalti en contra, un penalti que no es, que está 2-3 metros fuera del área, hasta el entrenador del equipo rival nos lo dice y al final nos hacen el 2-1 y perdemos. Yo creo que la federación estas cositas las tendría que cuidar un poquito más. Hay partidos en el fútbol base de prebenjamines, de benjamines, de infantiles, de alevines, para que árbitros menores de 18 años se le pueda dar ese protagonismo. Lo que no puedes traer tú a arbitrar a una persona menor de 18 años una Alzamora anguera, jugándose la Alzamora como se juega la vida, porque la han apretado desde la grada, porque la han apretado desde el campo y se le ha venido grande el partido, que es normal que le venga grande un partido de estas características.
Doncs bé, ens quedem amb tot l'anàlisi d'Ivan Parra, però també en aquesta reflexió final de l'arbitratge, quan ho escoltava a través del contacte que hem establert, doncs em sobtava, no?, aquesta situació, que una persona menor d'edat arbitrés un partit d'aquestes característiques, però bé, feta queda la reflexió, tampoc ens hi mullarem des de la nostra part gaire més. El que sí que ens alineem és amb l'anàlisi d'Ivan Parra, ho deia el tècnic. A la primera part van perdonar moltíssim els groguets, aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, i això faria que, tot i dominar, marxessin 0-0 al descans. Començaria bé la segona part, com ha dit el propi tècnic. Al minut 50, Oriol Segovia desfeia l'empat a 0 al marcador i marcava el primer gol, l'únic, de fet, del partit per als groguets. Tot i que els groguets marcarien un altre gol, malauradament ell no volia, en pròpia porteria. Ho faria al minut 77 Alejandro Gómez, en una jugada desafortunada, que es faria el gol per a l'Alzamora, l'1-1. I com deia el propi Ivan Parra, a l'últim minut Alejandro Campuzano marcaria des dels 11 metres, transformant un penal que, pel que sembla, totes les parts ens diuen que no va existir. Tot això en un partit on, ho deia el tècnic, es jugava l'Alzamora la vida, l'Anguera també, i això es va traduir en la intensitat també del propi partit, un partit on s'hi van veure fins a 10 targetes grogues, 6 per banda de l'Anguera, 4 per banda de l'Alzamora, sortosament però no hi va haver-hi cap expulsió. Doncs moltíssimes gràcies a Ivan Parra, que està molt entusiasmat com nosaltres en aquesta nova col·laboració, i li agraïm, no?, aquest desig de participar del programa, i també les bones paraules que ens dedica tant ell com molts dels nostres oients i protagonistes cada jornada per seguir endavant. De veritat que personalment us dic que és una ajuda molt i molt important. Com també l'econòmica, podeu patrocinar el programa, però tot això ho explicarem en un altre moment o més endavant, però estem obertíssims a tant rebre la col·laboració d'informació dels clubs i dels nostres seguidors, com especialment la econòmica, ja que aquest programa necessita recursos per poder-se subvencionar, i en aquesta idea estem, i tant de bo que en poguéssim aconseguir ben aviat, com tant de bo pugui aconseguir una nova victòria aviat aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que com dèiem va caure aquesta setmana 2-1 al camp de l'Alzamora. I atenció, perquè aquest proper cap de setmana del 22 de febrer rebrà a casa ni més ni menys que l'Inter Barcelona, el líder destacat d'aquest grup 10 de la tercera catalana. Amb aquesta derrota, després de guanyar la setmana passada el derbi de l'Eixample davant del Futbol Club Esquerra de l'Eixample, cauen els Ivan Parra aquesta jornada per la mínima, com dèiem, al camp de l'Alzamora, i això fa, però no s'han mogut a la classificació. Segueixen setens classificats amb 33 punts, però ara una mica més lluny, a 7 punts de la tercera plaça que ocupa ara mateix la Unió Deportiva Pastrana. Pel que fa a la part de dalt absoluta, el líder seguirà sent una setmana més l'Inter Barcelona, en aquest cas amb 47 punts. I que sí que s'ha mogut a la classificació i per desgràcia ha estat per a caure una posició, després ho analitzarem, és la matera del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que sí, amigues i amics, no aixeca el cap aquest 2025, va tornar a caure. Canviem doncs els colors de la nostra samarreta, ens posem la samarreta blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample i, com ja avançàvem, malauradament i novament pel mateix resultat, per cinquè partit consecutiu, van caure en aquest cas a casa de l'Escola Industrial els de José María Soldevila davant la Salle Bonanova. Resultat final en aquesta desena jornada de la tercera catalana, el grup 19, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample A 0, Club Esportiu La Salle Bonanova 2. Abans d'analitzar el partit, ens donem l'enhorabona i estem molt contents de que Checho Soldevila hagi tornat a les banquetes després d'estar unes setmanes fora, tot i que aquesta setmana va rebre novament també l'ajuda i el suport de Carlos Encabo, l'entrenador de l'Amater B, que aquesta setmana s'ha fet càrrec també de la. Doncs ara escoltarem a Carlos Encabo, les seves reflexions d'aquesta derrota, potser un pèl inesperada, per 0-2 a casa davant de la Salle Bonanova, un conjunt, el de la Salle Bonanova, que inesperada, ho dèiem abans, però potser per les ganes que teníem de que capgiressin la situació, perquè ara mateix estan en ple turmalet i la Salle Bonanova és el segon classificat amb 45 punts, a només 2 de l'Inter Barcelona. Per tant, calendari complicat el que tenen aquestes darreres jornades, i ho dèiem abans, cinquè partit consecutiu caient per resultat de 0 gols a 2 o 2 gols a 0, i no marquen des de fa 6 jornades. Ho van fer a la derrota per 4-1 al camp del Sarrià el 12 de gener. Des del 12 de gener els de l'Eixample no aconsegueixen marcar gol i no guanyen des del 21 de desembre del 2024, amb la golejada 5-0 a casa davant l'Atlètic Poblenou. Per tant, moment complicat dels de l'Eixample. Ara farem una mica de crònica del partit, i per fer-la, què millor que escoltar a un dels protagonistes d'aquest partit, com és Carlos Encabo, el tècnic del B, que va donar novament suport a la matera aquesta setmana, que es quedava, tot i això de la derrota, amb les bones sensacions de l'equip i deixava aquesta reflexió per poder capgirar la mala situació actual. Escoltem, doncs, a Carlos Encabo.
Estem abonats al 2-0 en contra, sembla, però bueno, crec que avui hem fet un pas endavant, crec que hem fet un bon partit i és el camí. Era un rival molt dur, molt sòlid, i crec que hem estat bé. Ara toca una mica el treball psicològic de no anar-nos a baix quan rebem un gol, perquè, bueno, amb aquesta dinàmica 2-0, doncs hem rebut un gol i ens hem anat a baix quan millor estàvem. I és una pena, però bueno, crec que hem fet un pas endavant i hem de seguir treballant. Tenim marge de millora i això és una carrera de fons, no passa res. Si avui serveix com un punt d'inici, sortirem d'aquí i ja està. Animar a tothom i a seguir treballant. Ja estem en el bon camí per sortir d'aquesta mala ratxa.
Doncs aquestes eren les declaracions de Carlos Encao, que, com dèiem, mira de quedar-se amb les bones sensacions, ja que els blancs van tenir també les seves ocasions, però, com dèiem, i ja fa moltes jornades que no ho aconsegueixen, no van poder ni sumar ni marcar cap gol a favor. Tot i això, a la primera part s'arribaria al descans amb resultat de 0-0 al marcador, un marcador una mica inquietant per la Salle Bonanova, segon classificat, que no volia perdre l'estel a la pista del primer classificat, volia seguir-lo de ben a prop, i se'n va encarregar de fer-ho marcant dos gols a la segona part. Al minut 57, Augusto Castelló marcava el primer per als visitants, i al minut 70 Pepe Anglada feia un autèntic golaç, xutant des de molt lluny per a acabar tancant el resultat amb victòria per a la Salle Bonanova a l'Escola Industrial per 0-2. Va ser un partit força net, on només s'hi van veure 3 targetes grogues, 2 per als jugadors de l'Eixample, 1 per a la Salle Bonanova. Amb aquesta derrota es complica una miqueta més la situació dels de l'Eixample i cauen una posició. Els avança justament l'Alzamora, el seu rival, dels seus veïns, perdó, aquesta setmana. Dèiem abans que l'Alzamora havia jugat contra la Penyanguera. Doncs avança aquest amatera de l'Esquerra de l'Eixample, que ara és desè classificat amb 24 punts. La bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, és que encara té 8 punts de marge respecte del descens, però aquest marge cada setmana va disminuint, i és que qui marca ara mateix la zona de descens és l'Olimpia Viaró, 13 amb 16 punts, però és que ha guanyat l'Olimpia Viaró els últims dos partits. Per tant, no va a l'abadar el conjunt de Txetxo Soldevila a d'espavilar i ha de mirar de sumar el més aviat possible. S'ha de dir, però, que la setmana vinent, el que dèiem de calendari complicat, tornarà a tenir-ho difícil, i és que visitarà el camp del tercer classificat, visitarà a la Unió Deportiva Pastrana, que té 40 punts i està a 7 del líder, que, com dèiem, una setmana més serà i és l'Inter Barcelona. Abans d'anar cap a la quarta catalana, anem a veure la resta de resultats d'aquesta tercera catalana del grup 10 en aquesta passada 19a jornada. Atlètic Poble Nou 1, Unió Esportiva Sants B 2, Escola Esportiva Guineueta B 1, Cerro Club Deportivo 0, Club Deportivo Sant Genís Penitents 1, Inter Barcelona 4, Club Futbol La Florida B 1, Canyelles B 1, Olimpia Viaró 2, Vall d'Oreix B 0 i per últim el CP Sarrià B 0, Unió Deportiva Pastrana 1. Seguim amb la samarreta groga de l'esquerra de l'Eixample, però baixem cap a la quarta catalana, anem cap al grup 19, on en aquesta 19a jornada, ja ho veníem dient, qui aguantava una mica el cop d'aquest mal començament de 2025 dels blancs era el seu amateur B, i ara no hi ha manera ni en aquest sentit, i és que els de Carlos Encabo, l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, va caure aquesta setmana, i aquest resultat sí que va ser més sorprenent, a casa per 0 gols a 1 davant l'Escola Brafa. Com dèiem, resultat final: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample B 0, Escola Brafa 1. Dèiem que era una derrota força inesperada, ja que l'Escola Brafa tenia uns quants punts menys, de fet en tenia 13 menys que el nostre representant, però amb aquesta victòria puja fins a la novena plaça la Brafa, i cau, ja ho veurem després, ho tornarem a repassar, fins a la cinquena, cau una posició l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que portava 10 jornades seguides sense perdre, una ratxa immaculada, però ara encadena 2 jornades seguides perdent. Recordem, la setmana passada va caure 3-0 al camp del Carmelo, i aquesta setmana a casa 0-1 davant la Brafa, i a sobre, doncs, novament encadenant 2 jornades seguides, malauradament, sense marcar, una situació doncs similar a la que dèiem abans de l'amateur A, però les sensacions molt més positives, ja que com ara escoltarem, de fet anem a fer-ho ja, anem a escoltar a Carlos Encabo, que ens manifestarà això, que el seu equip va ser molt superior al rival, però amigues i amics, hi ha vegades que la pilota no vol entrar, i en aquest cas Carlos Encabo, l'entrenador de l'amateur B, té ben clar que al seu equip només li va faltar encert de cara a gol per poder tornar al camí de la victòria.
És increïble que hàgim perdut aquest partit. Hem estat un altre cop més intensos. Crec que hem après la lliçó de la setmana passada i hem tornat a la intensitat que necessitem per competir els partits, i avui crec que ha sigut àmpliament millors que Brafa. Però no ha volgut entrar. Hem tingut moltes ocasions i ara no ha volgut entrar. Crec que novament hem fet un pas endavant, tornem a anar en una línia correcta i a mantenir-ho perquè la pilota tornarà a entrar, ja està. No, coses que passen, que ha passat en la setmana que venim d'una derrota, i sembla que tot sigui un drama, però crec que avui hem fet un pas endavant i és el camí per tornar, no?, a estar còmodes al lloc on estem a la classificació i a lluitar fins al final per estar dintre del play-off, que tenim aquí per estar al play-off sense dubtes si el nivell és el d'avui.
Doncs aquestes són les sensacions, les paraules de Carlos Encabo, que almenys ens agrada que tingui aquest esperit, i tant que sigui positiu, com sempre, de que el que va faltar, ens ho ha dit, va ser el gol. Per tant, pel que es va veure sobre el terreny de joc de l'Escola Industrial, resultat força, força injust aquesta derrota per 0-1 a casa davant l'Escola Brafa. Un gol que va arribar al minut 36 i a sobre de penal des dels 11 metres. Jonai Úrsula no desaprofitaria l'ocasió i avançaria als visitants i marcaria, com ja hem dit, l'únic gol del partit. I això que reiterem-ho i repetim-ho, que va tenir moltes ocasions el conjunt dirigit per Carlos Encabo, aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que va veure 3 targetes grogues, però és que el seu rival, l'Escola Brava, en va veure fins a 8. I sortosament, si no ens fallen ara els números, no, sí que vam tenir una expulsió. De fet, Pau Sánchez veuria la segona groga, el dorsal 5, al minut 92. Per tant, acabarien el partit, però això no tindria cap influència en el marcador. Els visitants amb un home menys sobre el terreny de joc, però amb 3 punts més que el seu rival. Com dèiem, victòria de l'Escola Brava per 0-1 davant l'Amater B de l'esquerra de l'Eixample. Un conjunt, el dirigit per Carlos Encabo, que intentarà capgirar aquest petit mal moment de 2 derrotes seguides després d'encadenar 10 jornades sense perdre, de les quals 9 van ser victòries i només un empat al camp de l'Inspire Soccer. Doncs intentaran revertir aquest proper cap de setmana la situació visitant el Barcelona City Futbol Club, un conjunt, aquest que acabem de citar, que és 8è classificat amb 28 punts, però atenció perquè porta una dinàmica molt bona de resultats. Ja fa unes quantes jornades que no perd, va empatar aquesta jornada a casa davant del Carmelo, que és el rival que va golejar els de l'Eixample la setmana passada. Per tant, compte amb aquest partit, que a sobre juguen els nostres de visitants. I com avançàvem abans, amb aquesta derrota els de Carlos Encabo cauen una posició, els avança la Darna, ara són 5ens classificats amb 36 punts, però encara tenen 6 punts de marge respecte al 7è classificat, que seria el que els faria caure hipotèticament del playoff d'ascens. Recordem-ho que disputen els 5 primers classificats, els 6 primers classificats, aquest playoff d'ascens cap a tercera catalana. Pel que fa a la part alta, una setmana més manté els 3 punts de marge respecte del segon classificat, l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià, que és el líder d'aquest grup 19 de la quarta catalana, del qual anem a repassar els resultats en aquesta passada 19a jornada. Gran Penya Espanyolista Mani Guabé 9, Sant Ignasi C 1, Club Futbol Guinardó 0, Inspire Soccer 5, empat a 1 entre el Barcelona City Futbol Club i el Club Deportivo Carmelo, i empat a 0 entre el Club Futbol Barcelona B i la Unió Esportiva Celtic. 3 resultats més: APA Poble Sec B 1, Darna 2019 2, el Car 11 Futbol Club B 0, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 5, i per últim la Unió Deportiva Parc B 2, Futbol Club Gòtic 1. Deixem aquí el futbol amateur, anem cap al futbol base i comencem una setmana més aquest repàs, com dèiem a la introducció del programa, per aquells clubs que tenen futbol base però no amateur. És el cas de la Unió Barcelonista Catalunya. Malauradament no podem aportar informacions d'alguns equips que ens agrada citar les últimes setmanes dels resultats més destacats dels conjunts de la Franja Blaugrana, perquè no ens ha arribat la informació a aquesta hora que necessitàvem. Tot i així, agrair a la Unió Barcelonista Catalunya la seva ajuda, i el que sí que farem és comentar que aquesta setmana, per diferents circumstàncies, no va disputar partit un dels dos juvenils, no va jugar el juvenil A, però sí que ho va fer el juvenil B de la Unió Barcelonista Catalunya, que és de qui veníem fent un seguiment més ampli aquesta temporada, i novament no va aconseguir sumar, no ha pogut sumar encara aquesta temporada. Els de la Franja Blaugrana van caure davant del juvenil B de la Muntanyesa. Resultat final: Club Futbol Muntanyesa B 4, Unió Barcelonista Catalunya B 0. Derrota sense pal·liatius, tot i que van aguantar tot el que van poder l'empat a 0 al marcador, ja que el primer gol no arribaria fins poc abans del descans. Al minut 42, Octavio Batista aprofitaria una bona acció per avançar al conjunt de la Muntanyesa. Al minut 59, ja a la segona part, Andrés Asumo faria el segon per als locals, i aquest resultat, amb l'equip de l'Eixample volcat per intentar-lo retallar, es veuria alterat al tram final del partit. I és que al minut 87 i al 90 marcaria dos gols més el juvenil B de la Muntanyesa per acabar finiquitant aquest partit amb un resultat de Muntanyesa B 4, Unió Barcelonista Catalunya B 0. Intentaran sumar els primers punts de la temporada aquest proper cap de setmana, aquest juvenil B del Catalunya, a casa de l'Escola Industrial, rebent el juvenil C del Singerlin, un juvenil C del Singerlin que el tenim quart classificat per la cua amb 11 punts, i tenim en 0 unitats QE 15 classificat, com dèiem, aquest juvenil B de la Unió Barcelonista Catalunya. Pel que fa a la resta de resultats d'aquest grup 9 de la juvenil segona divisió en aquesta passada 17a jornada, van ser els següents. Salesians Bosco Horta 2, Canyelles B 3, Bon Pastor Agrupació Esportiva 0, Escola Brafa 6, Fundació Esportiva Grama C 6, Cerro Club Deportivo 0, Club Futbol Singerlin C 1, Unió Esportiva Sant Andreu D 9. Tot això en una jornada on va descansar el Besòs Barón de Viver Club Futbol. I dos resultats més: l'Escola Esportiva Guineueta C 5, Arrabal Calaf Gramenet B 4 i per últim la col·legiada del Club Deportiu Pomar per 7-1 davant del Club Futbol Alzamora. Ho avançàvem a la primera part del sumari, que de la part que sí que tindríem bones notícies, que ens agrada destacar aquest equip cada setmana que podem, intentem fer-ho cada setmana, és el juvenil A del Club Futbol Don Bosco. Per tant, seguim a la juvenil segona divisió, però saltem al grup 15, on en aquesta 17a jornada necessitaríem dos programes per citar el minut i el golejador d'aquest partit, perquè va golejar el QE, el líder, va guanyar el Don Bosco, el juvenil A, per golejada al camp del Diagonal Club Esportiu. Resultat final: Diagonal Club Esportiu 1, Club Futbol Don Bosco 11. El que sí que citarem amb més anàlisi és com va anar la primera part, perquè especialment l'inici va ser sorprenent, i és que es van avançar els jugadors del Diagonal Club Esportiu, i això que, com dèiem, van acabar perdent per un 1-0. Ricard Planuig al minut 13 avançaria al conjunt del Diagonal Club Esportiu C, però ràpidament, qui si no, l'habitual del gol, el killer, el dorsal 9, Pol Bernat, marcaria el seu primer gol de la tarda al minut 20, establint l'empat a 1, transformant un llançament de penal. Superava la mitjana al minut 31, Isaac Budegem faria l'1-2, 7 minuts després Pol Bernat faria el seu doblet, faria l'1-3, i amb aquest 1-3 s'arribaria al descans. A la segona part, el Don Bosco va imposar la seva qualitat, el seu molt millor moment i gran diferència de punts entre un equip i l'altre aquesta temporada, la classificació d'aquest grup 15 de la juvenil segona divisió, i va començar a marcar una gran quantitat de gols. Fins a 8 gols marcaria en els segons 45 minuts, i això faria, per exemple, que Pol Bernat completés el seu hat-trick, que fes també el doblet Isaac Budegem, i s'apuntarien a la festa, serien també golejadors Víctor Abad, Sergi Cedeño, Héctor Cabré, un altre dels habituals. També ho faria Juan José Casado, Xavier Grifoy i Tomás Reyes. Tot això en un partit on només veurien dos targetes grogues, una per cada equip. La setmana vinent el Don Bosco, aquest juvenil A, rebrà a casa el Martinenc D. I atenció, perquè és el tercer classificat a només 4 punts dels de l'Eixample. Per tant, serà interessant analitzar la setmana vinent a l'edició 66 de l'Eixample Esports aquest partit, perquè està una setmana més la cosa molt i molt apretada. Segueix el líder, el Don Bosco, amb 43 punts, però no afluixa el Vila Olímpica Club Esportiu C. I és que només està a un punt, 42 punts per al Vila Olímpica, 43 per al Don Bosco. Per tant, primer Don Bosco, segon Vila Olímpica. Pel que fa a la resta de resultats d'aquesta 17a jornada del grup 15 de la juvenil segona divisió, van ser els següents: Vila Olímpica Club Esportiu C 5, Futbol Club Valldoreix B 0, CP Sarrià C 6, Club Deportivo Pujades 3, Sant Ignasi C 0, Col·legi Sagrat Cor Sarrià Ampa B 5, Club Deportivo Carmelo B 1, Daumar Associació Club 2, Penya Barcelonista Coiblanc Sants 6. Tampoc va ser el dia del Catalonia D, perquè va ser 6-1 la derrota del Catalonia D davant del Penya Barcelonista Coiblanc Sants. I per últim, tot això en una jornada on va descansar el Martinenc D, resultat final: l'Hospitalet Centre d'Esports 3, Escola Futbol Almogàvers 6. Com ens encanta dir per passar a la segona part del programa, canviem la gespa pel parquet, anem cap al poliesportiu, i en primera instància, com sempre, ho farem per parlar de futbol sala, i ho farem per parlar de la mà dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Els negrivermells i negrivermelles van tornar a fer un gran cap de setmana amb un gran bagatge de resultats, però com anem bastant justos de temps i per variar una mica aquesta setmana, ho farem amb un format diferent. En lloc de citar tots els grans resultats que va aconseguir aquesta setmana els equips del Club Futbol Sala Eixample, destacarem el més ressenyable d'aquest passat cap de setmana, i és que es va tancar un gran cap de setmana novament de resultats, on hi va haver, per exemple, triplet de victòries dels equips Divisió d'honor amb tres grans victòries visitants per a assentar-se tots tres equips a les places capdavanteres. Per la seva banda, grans victòries també tant de l'infantil B com del cadet B. Continuen en una gran dinàmica una jornada més. I els dos primers equips, tant el masculí com el femení, també van sumar de 3 per seguir lluitant tots dos, per la seva banda, pels seus objectius. El que sí que volem citar, que el tenim per aquí a mà, és el resultat del sènior A masculí, que com dèiem, igual que el femení, va guanyar aquesta jornada. En aquest cas ho va fer per 3 gols a 1 a casa, el Santa Isabel, davant del Club Futbol Sala Esparreguera. Els autors dels gols dels Eixamplins van ser Roger Botinas, Pol Villalta i Marçal Cullei. Per tant, enhorabona per a tots els equips del Club Futbol Sala Eixample, que una setmana més van aconseguir moltíssimes victòries. I més enllà dels resultats, novament, aquests equips del Club Futbol Sala Eixample ens porten grans notícies pel que fa a títol individual dels seus jugadors i jugadores. I és que n'hem parlat molt d'elles dos, i aquesta setmana passada rebíem la gran notícia i la confirmació de que tant la Daniela Guijarro del cadet femení com la Mila Pou de l'infantil A eren convocades, entraven a la convocatòria definitiva dels amb la selecció catalana sub-16 dels campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques, que per cert s'estan disputant aquesta setmana del 18 al 23 de febrer. Per tant, desitgem moltíssima sort tant per la Daniela com per la Mila, i en principi, aviam si s'emporten el títol, ja que segons algunes informacions que ens fan, ens faciliten per aquí, una setmana més gràcies a Albert Guijarro, que és qui ens passa aquest apunt, en principi tindran una fase de grups a priori, que no se sap mai, força assequible. Jugaran contra la Comunitat Valenciana i Extremadura. Les semifinals podrien ser, si ens posem a fer alguns pronòstics, davant de Galícia, i si s'arriba a la final, déu-n'hi-do, podria ser Madrid o Andalusia. En qualsevol cas, un equip molt jove, amb diverses jugadores cadets de primer any, que estem segurs i segures que lluitarà per aquest títol amb la selecció sub-16 catalana, de la mà i amb les botes de les nostres dues representants, la Daniela Guijarro i la Mila Pou. I abans de passar cap a l'altre equip del nostre barri de futsal, volem parlar també del Eric Birdar Sánchez, del jugador de l'Alevia del Club Futbol Sala Eixample i de la selecció sub-12 també, de la quadribarrada de la selecció catalana de futsal. Va disputar aquesta setmana un partit especial, i és que el que són les coses, imatge curiosa, va jugar aquest partit preparatori amb la catalana davant de l'infantil A, per tant, davant dels seus companys. A més, en aquest sentit, recordem-ho, que la quadribarrada està preparant, per això es va disputar aquest partit, els campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques, igual que citàvem abans la sub-16 femenina, doncs la sub-12 masculina ho està fent també, perquè jugarà aquests campionats del 2 al 6 d'abril, per tant, una mica més endavant que el que estan fent, com dèiem, les noies que estan jugant-lo ara. Doncs moltíssima sort per tots ells, i una setmana més orgullosos de que representin tant i també l'esport a Eixample. Vinga, ràpidament, que no ens donarà temps, anem amb els groc i negres, anem amb l'associació esportiva Nova Esquerra, que una setmana més ens aporta la seva informació i el seu talent a través del futsal. Ara repassarem els principals marcadors, però volem destacar l'empat a 2 del sènior A masculí, Empat a 2 de mèrit davant del líder. Associació Esportiva Nova Esquerra 2, Màgic Sant Futsal 2. Un punt que es va aconseguir in extremis quan només faltaven 10 segons. I en definitiva és un partit de tu a tu davant del líder de la classificació, que jo crec que d'alguna manera denota les bones sensacions que està tenint darrerament l'equip i està fent que els fruits comencin a sortir i, per tant, que les coses comencin a anar millor. En aquesta línia, una setmana més, comptem amb les declaracions, amb el testimoni de l'entrenador d'aquest sènior A. Estem parlant de Pau Barangó, que ens feia aquesta valoració del meritori empat del seu equip.
Partit igualat contra el líder de la divisió, la veritat, molt contents amb l'esforç col·lectiu de tots els jugadors. Les coses van sortint, la dinàmica és positiva i la línia clarament és cap a dalt. Estem molt contents, un puntet més que ens afiança cap a dalt, que a vegades agafa més confiança, i seguim. Moltes gràcies.
Doncs aquestes eren les declaracions una setmana més de Pau Barangó, que està satisfet, evidentment, És complicat empatar davant del líder i ells ho van fer, com dèiem, empat a dos davant del Magic Sants Futsal. La resta de resultats dels sis altres partits, dels set partits que es van disputar en total, el bagatge ens preferim quedar amb el got mig ple que mig buit. Van ser dues victòries, dos empats i tres derrotes. Per tant, es va sumar en més partits dels quals no s'ho va fer. Per tant, anem a repassar la resta de marcadors d'aquesta passada jornada del 15 i 16 de febrer dels equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Sènior B, 1, Penya Barcelonista Coll Blanc, 10, Jesuïtes Sant Gervasi, 2, Sènior C, 3, Club Esportiu Tau, 4, Juvenil A, 4, Juvenil B, 5, Futsal Montsant, 2, Club Gràcia Futsal, 2, Cadet 1 i per últim Infantil 1, Centre Cultural i Recreatiu Castelldefels Gavà 5. Seguim al parquet, però en aquest cas anem a fer cistelles una setmana més de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi, dels Llangardaixos i Llangardaixes, que van aconseguir una setmana més un gran bagatge de resultats amb 7 victòries i només 4 derrotes. Malauradament, com després veurem, han demostrat que són humans, va caure el sènior A masculí, que portava una dinàmica increïble i tot i això està seguint fent una temporada històrica. Però ens agrada i ho fa possible el Club de Bàsquet Ipsi, que ens ajuda molt amb les seves aportacions d'informació i declaracions, destacar també cada setmana altres equips, no sempre destaca el sènior A masculí, i aquesta setmana parlarem del sènior B masculí, és que va aconseguir una nova victòria i està en un gran moment. Va guanyar per 77 a 59 a casa davant del Sant Fructuós i ara mateix està en un gran moment. Són 9 victòries en els darrers 10 partits, si no vaig desencaminat, i tenen un triple empat al capdavant de la classificació. Recordem que estan jugant a la segona catalana i a primera catalana, en principi, pujarien els dos primers classificats. Per tant, ho tenen a tocar ara mateix. Són justament segons, però com dèiem, amb triple empat de 32 punts al capdavant, amb dos equips més, com són la Salle Manresa i el Sant Josep Badalona. Doncs aquesta setmana tenim amb nosaltres a Sergi Sintes, l'entrenador d'aquest sènior B masculí, que l'agraïm també que estigui amb nosaltres aquí a l'Eixample Esports, que és la primera setmana que ens hi acompanya, i ara l'escoltarem perquè ens aporta tant la crònica d'una nova victòria, la que acabàvem de citar del seu equip, com les claus per mantenir-se, com veiem també a la classificació, a la part alta de la taula. Vinga, anem a escoltar.
Per nosaltres era un partit complicat, tot i que la classificació estigui molt desigualada, el Sant Fruitós és un equip que ha competit molt bé contra els equips de dalt. Llavors, el partit va ser idèntic a l'anada. A la primera part, nosaltres, molta poca tensió, molta ansietat per ficar punts, i això ens portava moltes accions individuals que no portaven enlloc. A la segona part, sortim més tranquils, més compartint més la pilota i trobant més espais. I en defensa aconseguim trobar algunes boles que ens permeten ficar punts fàcils per finalment emportar-nos el partit amb una distància que no es mereix el partit. La temporada de moment està sent molt bona, estem a la part alta de la classificació, ens queden 8 partits que són 8 finals i de moment l'únic que ens falta és mantenir el nivell més alt del dia a dia. Però tenim 8 finals, estem empatats amb els líders i hem intentat donar-ho tot per estar el més amunt possible.
Doncs aquestes eren les declaracions de Sergi Sintes, que analitzava el que ja comentàvem, la situació classificatòria, el bon moment de l'equip, ho dèiem, 9 victòries en els darrers 10 partits i aquesta del passat cap de setmana amb remuntada inclosa, ja que el primer quart, per exemple, van començar per darrere el marcador, però amb una gran segona part, els dos darrers quarts van aconseguir un bagatge de 48 a 31 punts favorables als Llangardaixos. Per tant, gran moment dels de l'Eixample i gran temporada, i tant que sí, la que estan fent, com la gran majoria dels equips del Club de Bàsquet Ipsi, que com dèiem aquesta setmana van aconseguir 7 victòries, només van encaixar 4 derrotes. Doncs vinga, anem a veure la resta de marcadors d'aquesta passada jornada dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Sub-20 masculí 82, Club Bàsquet Vic 47, Júnior 08 masculí 85, Bàsquet Cornellà 51, Club Bàsquet Corbera 67, Sènior B femení 57, Júnior 07 masculí 66, Sant Ignasi 58, Sènior C femení 74, Bàsquet Canyelles B 32, Dominiques, Barcelona 67, Júnior 08 femení 81, Joventut Les Corts 61, Júnior 07 femení 52 i per últim 4 resultats més. Bàsquet Neus 55, Sènior C masculí 64. Ho dèiem abans, la primera derrota des de fa molt de temps del Sènior A masculí a casa, en aquest cas va ser per 66-70 davant del Maristes Ademar, però estan fent una grandíssima temporada. I vinga, tanquem amb dos resultats més. El Club Bàsquet Cerdanyola 90, Sènior A femení 41, i amb la gran victòria del Sènior B masculí, com ja esmentàvem, per 77-59 davant del Sant Fruitós. Ho deixem aquí, tanquem aquesta 65a edició de l'Eixample Esports, no sense abans recordar-vos una setmana més que ens podeu seguir a les xarxes socials, com ja hem esmentat a la part inicial del programa, i que podeu escoltar tant aquest programa com els 64 anteriors a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, a l'apartat de l'Eixample Esports, i que si ens voleu escoltar en directe ho podeu fer de dimarts a dijous a les 12 del migdia, com dèiem també a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Ho deixem aquí, no sense abans agrair-vos una setmana més un servidor, Jordi Galla, que ens hagueu estat escoltant des de l'altra banda, i us emplacem a la setmana vinent amb una nova edició de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports amb Jordi Galla.